Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els diputats sabadellencs avalen la convocatòria d'eleccions generals el 23 de juliol, malgrat que els han agafat per sorpresa. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. El socialista Paco Aranda veu els comicis com una tria entre el model d'esquerres i el de dretes. El comú Joan Mena aposta per Yolanda Díaz amb el seu projecte Sumar, mentre que el republicà Gerard Álvarez defensa Gabriel Rufián.
El taulí atén entre 2 i 4 nous casos d'esclerosi múltiple cada mes.
Aquesta malaltia autoimmune i crònica afecta una de cada 1.000 persones. Uns afectats que gràcies a la detecció precoç i els nous tractaments tenen una millor qualitat de vida. Mariona Herbàs és doctora adjunta del Servei de Neurologia del Taulí.
Hi ha més de 13 fàrmacs disponibles i aquests fàrmacs han aconseguit controlar el que és sobretot la part aquesta més inflamatòria, no? Més dels brots, però també alguns d'ells han començat a tenir algun resultat en aquestes formes més progressives. Per tant, podem dir que a dia d'avui un pacient que es diagnostica, que normalment se'ls diagnostica en fases inicials de la malaltia, és molt probable que tingui un bon pronòstic i una bona qualitat de vida.
Coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, el Taulí organitza la segona jornada del Vallès sobre aquesta malaltia.
I en esports, el Sabadell de la temporada que ve tindrà, amb una alta probabilitat, cares noves.
Més de la meitat de la plantilla acaba contracte just d'aquí a un mes. Per contra, hi ha una dotzena de futbolistes habituals del primer equip que sí tenen contracte amb el club arlequinat per un any més.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el David Moreno a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 hi ha 2 quilòmetres de cua a Barberà en sentit sud i 9 quilòmetres en sentit nord. També hi ha 2 quilòmetres de retencions a la BP1503 a Sant Quirze en sentit nord, a la C1413A, 1 quilòmetre més a Sabadell en sentit nord. També a Sabadell, a la C2436, 3 quilòmetres de cues per anar cap a Terrassa, i a la C33, 2 quilòmetres i mig de retencions a Montcada en sentit Barcelona. Ja si mirem la ciutat comtal, congestió a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i Nou Barris en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. S'han tornat a repetir alguns ruixats i algunes tempestes. De fet, a hores d'ara tornen a caure amb més ganes cap a la Catalunya central, especialment a l'Anoia, a Osona, al Mollanès, també al Bages, a la comarca de la Segarra, fins i tot arribant ja a hores d'ara cap a l'Urgell. I aquestes tempestes que en algun cas han vingut acompanyades de calamarsa. Fins aquesta propera vesprada i nit tornarem a tenir algun xafac, especialment a les comarques de Ponent i les de la Catalunya central, i algun de molt despistat arribarà fins al prelitoral. Quan més a prop del mar, més clarianes i només amb alguns núvols prims. De fet, demà sí que tindrem més núvols a les comarques de Girona, també les de Barcelona, demà al matí. Núvols que fins i tot deixaran algun ruixat a les comarques gironines. I demà a la tarda, una altra vegada, cap al Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya central i a les comarques del prelitoral, tornarem a tenir algunes tempestes. Per tant, demà una situació bastant semblant a la d'avui, però al matí ja més núvols cap al nord del país, especialment a Girona. Us seguirem a la xarxa.
Les eleccions anticipades avançades aquest dilluns per Pedro Sánchez han sorprès tothom. Tot i això, els diputats sabadellencs al Congrés veuen amb bons ulls aquest avançament, coincidint en afirmar que és una prova de foc. Comencem parlant dels mateixos socialistes. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El diputat sabadellenc Paco Aranda defensa fermament la decisió de Sánchez i fa una crida a les urnes. Segons Aranda, el pròxim 23 de juliol es votarà dos models de país diferents.
Confrontar dos models, haurem de decidir entre dos models, un model agri, aspre, de divisió, de confrontació, que representen les dretes, i un model útil, de política de diàleg, de pacte, de futur, de progrés, que s'ha vist aquests mesos, aquests anys, en el govern d'Espanya, com s'ha fet política útil pels treballadors, per la classe mitja, i crec que aquí el PSC, que ha sigut el gran guanyador de les eleccions municipals a Catalunya, hi té molt a dir.
Una de les grans incògnites és a hores d'ara la fusió o no de Podemos a Sumar. Des d'En Comú Podem, Joan Mena ho té molt clar.
Des d'En Comú Podem ja estem preparats i treballarem perquè la Yolanda Díaz sigui la propera presidenta del govern d'Espanya. Creiem que només amb un nou projecte, com és el projecte de Sumar, amb un lideratge potent, com és el lideratge de la Yolanda Díaz, i amb la unitat de tot l'espai de l'esquerra transformadora, podem fer front no només a les polítiques de dretes, sinó també a l'increment de l'ultradreta.
Per últim, els partits independentistes s'hauran de reinventar després de les municipals. Esquerra torna a presentar Gabriel Rufián, un candidat que el sabadellenc Gerard Álvarez ha avalat.
Tenim un candidat, en Gabriel Rufián, el que ha sigut fins a la nostra portaveu, que serà el millor candidat, sens dubte, que podem tenir. És més, és l'únic candidat a les passades eleccions municipals que ha pujat en nombre de regidors i de vots en municipis de més de 100.000 habitants. Per tant, crec que tenim el millor candidat.
Tot i que tothom segueixi la seva estratègia particular, els tres també han coincidit en que és molt important, diuen, fer front a la dreta.
Unes eleccions, les del pròxim 23 de juliol, que han tingut moltes interpretacions. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el politòleg Mario Ríos afirma que cal fer-ne dues lectures. La primera, una jugada mestra de comunicació del PSOE.
Primer de tot, jo crec que convoca i canvia el focus radicalment, no? Perquè ara mateix estem parlant de les eleccions generals d'aquí un mes i mig, en comptes de parlar de la derrota del Partit Socialista. I per tant, jo crec que comença a canviar una miqueta el marc. No estem parlant clarament de com el PP ha guanyat, sinó que parlem de que anem a una segona volta. I això ja li és beneficiós al Partit Socialista i al president.
Quina és la segona?
Doncs el president espanyol evita així també el deteriorament del seu partit després dels resultats electorals més recents.
També evita el deteriorament continu i progressiu que li quedava fins al desembre. Hem de tenir en compte que amb aquests resultats, ara escoltàvem a Feijo, ja parla de canvi de cicle, parla de canvi de moment polític. Imagineu-vos 6 mesos seguits amb aquesta cantarella, amb aquest discurs de la dreta espanyola. Podria fer molt i molt i molt llarg el període de govern que li quedava a l'actual executiu.
Un altre dels efectes que pot tenir aquest avançament electoral és que pot posar en punt mort molts pactes de govern municipals. Segons Ríos, ara pot ser que s'esculli un alcalde o alcaldessa, però d'aquí 2 mesos hi poden haver moltes mocions de censura.
Anem a uns resultats provisionals a les municipals a nivell de formació dels governs, no? A nivell de constitució dels governs municipals, dels alcaldes i alcaldesses de torn, però és que això també afectarà les comunitats autònomes que el PP ha guanyat i que té la possibilitat de sumar majoria absoluta amb Vox. Perquè una de les estratègies de Pedro Sánchez és, mentre el PP i Vox estan negociant el poder territorial nou, no? Ja sigui grans ciutats espanyoles o comunitats autònomes, tothom estarà a la campanya. I per tant, jo crec que un dels objectius també és mostrar-li a la societat espanyola: ei, Vox està pressionant amb un programa a la dreta al Partit Popular en totes aquestes comunitats autònomes, si guanyen a les generals o si sumen a les generals, el que faran és això.
Per a Ríos, una de les claus és dels comicis serà la participació. El politòleg augura que serà baixa, tot i que no tan catastròfica com a les eleccions municipals.
I Ciutadans no es presentarà a les eleccions generals després dels mals resultats obtinguts a les eleccions municipals. Així ho ha ratificat aquest migdia el Comitè Nacional del Partit en una reunió a Madrid.
Amb la decisió de no presentar-se als comicis del 23 de juliol, Ciutadans desapareixerà del Congrés dels Diputats i del Senat. El diputat sabadellenc al Parlament de Catalunya per la formació taronja i membre del Comitè Executiu Nacional de Ciutadans, Joan Garcia, ha defensat la decisió presa.
Després del resultat, creiem que l'espai liberal ara mateix doncs ha de rearmar-se, ha de treballar en construir o inclús fer una aposta de futur de cara a uns 6 mesos on creiem que la situació política serà molt diferent a Espanya, i per nosaltres crec que la millor decisió ara mateix serà doncs no presentar-se.
Joan Garcia també ha anunciat que probablement el juliol duran a terme una convenció liberal a nivell nacional. En ella es volen preparar per dues fites importants pel partit: les pròximes eleccions europees i les catalanes.
I ens presentarem, o sigui, ja puc, així ho podem afirmar, i és una de les decisions preses també avui. Ens presentarem a les dues, a les europees i a les catalanes quan siguin. Estarem preparats i rearmats per les dues eleccions i per defensar l'espai liberal.
García ha recalcat que aquesta renúncia a presentar-se a les eleccions generals no suposa un punt final pel partit, sinó únicament una pausa en el camí.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
La detecció precoç i els nous tractaments garanteixen una bona qualitat de vida als pacients amb esclerosi múltiple. Avui es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia que afecta una de cada 1.000 persones i que l'Hospital de Sabadell té una incidència d'entre 2 i 4 nous casos cada mes.
L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmuna i crònica que té dos vessants. D'una banda, els brots provocats per un component inflamatori i de l'altra, la part més neurodegenerativa, que està relacionada amb la progressió de la discapacitat. Com explica la doctora adjunta del Servei de Neurologia del Taulí, Marion Herbàs, la malaltia afecta sobretot les dones joves.
Sí, és una malaltia que té un pic d'incidència, especialment entre els 20 i els 45 anys, i afecta 3 vegades més a les dones que als homes. Tot i així, cada vegada estem observant un retras en el diagnòstic, és a dir, cada vegada diagnostiquem dones de més edat amb una forma, diguéssim, de la malaltia més semblant a les noies de 20-40 anys, no?
Dels pacients tractats a la Corporació Sabadellenca, un 80% estan rebent tractament específic. És gràcies a aquest ampli ventall farmacològic i a la millora de la detecció precoç de la malaltia que els pacients poden gaudir d'una bona qualitat de vida.
Molts pacients, afortunadament, doncs, porten una vida plena, activa, laboral, amb un rendiment laboral normal, no? Sí que és veritat, perquè aquesta malaltia té una part, no?, que són els símptomes crònics que acompanyen el pacient inclús des de l'inici i a vegades són inclús més discapacitants que els brots i són el que més impacta, a vegades negativament, no? Per exemple, doncs, la fatiga, els trastorns dels esfínters, els trastorns de l'estat d'ànim, els trastorns de l'esfera sexual. I són aquests símptomes, a vegades, els que fan que un pacient no pugui tenir un rendiment laboral òptim, no?, o hagi de frenar la seva activitat diària.
Coincidint amb el Dia Mundial, el Servei de Neurologia del Taulí organitza la segona jornada del Vallès en l'esclerosi múltiple per a pacients i familiars aquest dijous. Amb xerrades a càrrec de diferents doctors, té la finalitat d'apropar la malaltia i resoldre dubtes.
Els reptes de la nova presidenta d'Ethos, Dolors Martínez, no inclouen el creixement de l'entitat. Per la fundadora de l'associació especialitzada en les dependències, la dimensió actual de l'activitat és la idònia per garantir-ne la qualitat.
Martínez, però, està oberta a compartir la fórmula d'Ethos amb altres entitats i això pot contribuir a rehabilitar més persones amb addiccions. Així ho ha expressat al Cafè de la Ràdio.
Això ho pots dir perfectament com ho fem. I tant. I si s'escampa cap a una altra banda, millor, perquè si ho porten a terme i els hi resulta positiu, escolta, qui s'estarà beneficiant d'això és un pacient toxicòman, no és un pacient addicte, que és a la cap i a la fi el que nosaltres volem, que aquestes persones tirin endavant i surtin de la seva addicció.
L'àmbit on sí preveuen créixer és en la formació de formadors.
Nosaltres no volem créixer massa, per tant, amb el que tenim, en tenim prou, val? I si hem d'ampliar alguna cosa, que sigui controlada. El que sí que fem molt, que estem ampliant, és la formació de formadors. El anar a fer, doncs, dels esplais, doncs, formar els educadors que n'hi ha, que estan amb nanos de 13-14 anys perquè aprenguin a fer una prevenció adequada. Saps? Que això sí que ho estem ampliant.
Ara mateix, Ethos disposa de 39 places subvencionades per la Generalitat i de 13 programes terapèutics, tot plegat gràcies a un equip de 8 professionals especialitzats, una cinquantena de voluntaris i diversos col·laboradors puntuals.
Més de 200 infants de 5è i 6è de primària que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica han visitat avui el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona com a cloenda del programa socioeducatiu Croma 2.0.
Es tracta d'infants de 21 escoles de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell i Terrassa, que juntament amb 30 estudiants universitaris formen part del Croma 2.0. Jordi Prat és el director de la Fundació Autònoma Solidària i ha explicat quin és l'objectiu d'aquest programa.
La idea és poder acostar la universitat com un lloc d'atracció, de talent, d'interès i, per tant, de mobilitzar i fer entendre per què serveixen els estudis.
Prat també ha destacat que el programa busca beneficiar tant els estudiants de primària com els estudiants universitaris que hi formen part.
Part de l'alumnat universitari que s'acosta als centres de primària moltes vegades d'alta complexitat o amb dificultats, diguem-ne, socioeconòmiques o d'ambients molt diversos des d'un punt de vista cultural, com una oportunitat per conèixer la diversitat de la nostra societat, però alhora entenem que aquest és el benefici del acostament mutu, que pels nois i noies de 5è i 6è de primària és una manera de tenir un referent adult, no? Nosaltres parlem a vegades com d'un germà gran, d'algú que pot ser un referent, algú amb qui mirallar-se.
Jordi Prat ha posat en valor el fort compromís de la Universitat Autònoma de Barcelona amb els projectes socioeducatius i el Croma 2.0 n'és un exemple. Com a novetat, aquest any quatre escoles han participat en el nou projecte Junts aprenem els nostres mons per treballar el patrimoni històric, lingüístic i cultural dins i fora de l'escola.
Aquest cap de setmana començaran les celebracions dels 20 anys de les piscines municipals Joan Serra, que s'allargaran fins al dimarts 13 de juny per celebrar el foment de la vida activa durant dues dècades a la zona de Sant Oleguer. Aquest equipament està gestionat per la Unió de Federacions Esportives Catalanes i part de l'equip que el va engegar es manté encara al peu del canó.
Fa 20 anys, les piscines municipals Joan Serra obrien les seves portes a la ronda Bellesguard número 13. La primera club manager va ser l'Anna Vallejo, qui ha explicat al programa Al Matí que venia del País Basc i aquesta va ser la seva primera feina a Catalunya.
Era un principio muy importante porque era una instalación que había sido muy emblemática en Sabadell y que de alguna manera tomaba otra forma, con otros objetivos, mucho más abierto, y fue generar un equipo nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas, dentro de una organización también muy consolidada en Cataluña, como es la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, con todo lo que eso significa. Y como todos los principios, son un reto, son una aventura, son una ilusión.
En el mateix equip hi havia la que després va ser la seva substituta, la segona club manager de les piscines, la Laura Martín, que recorda que l'obertura corria per la ciutat a través del boca-orella.
Jo en aquell moment assumia la coordinació tècnica i bueno, feia una mica de por. I bueno, doncs amb l'equip va ser divertit, va ser engegar, bueno, doncs ser partícip de tot el que passava allà, de l'inici, de com engegava, de, no? Era a Sabadell, doncs en parlava tothom, no? De que obrien una nova instal·lació, d'alguna piscina, bueno, i una instal·lació xulíssima, vull dir que... I després, doncs, un aprenentatge.
També hi havia la Raquel Benavides, actual club manager de les piscines municipals Joan Serra.
Vaig començar com a tècnica esportiva i recordo que en aquell moment estava en un moment de fer canvi.
Sí.
Estava en una altra instal·lació de la ciutat i bueno, vaig anar per allà. Tampoc no sabia ben bé, però em vaig sentir molt acollida, molt estimada, molt valorada. I bueno, tot això va fer que, d'alguna manera, jo agafés molta confiança en mi mateixa, no?
Enguany també ha preparat activitats de natació sincronitzada, batxata, triatcross, gimnàstica rítmica o zumba.
Avui també és notícia...
Obramat obre avui a Sant Pau de Riusec.
L'empresa dedicada a l'àmbit de la construcció i la reforma compta amb 185 treballadors que rebran formació per part de l'empresa per tal de garantir la seva progressió dins de la mateixa. L'Ajuntament, a través de Vapor Llong, ha col·laborat amb la cadena de magatzems en el procés de selecció de personal. El nou punt de venda disposa de 8.700 metres quadrats i és el magatzem número 33 de la companyia, el quart a Barcelona i el sisè a Catalunya.
Endesa invertirà 900.000 euros en la campanya d'estiu al Vallès Occidental.
La companyia utilitzarà helicòpters, drons i noves tecnologies per protegir els boscos de la comarca, una inversió que el conjunt de Catalunya s'eleva fins als 17,3 milions d'euros. El pla de la companyia es basa en la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d'helicòpters per a fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la companyia.
En cultura, la temporada dels 75 anys de la joventut de la Faràndula ha estat de rècord. Més de 20.000 espectadors s'han apropat a veure algunes de les funcions programades en aquest curs 2022-2023.
Han estat 29 dies actuant al Teatre de la Faràndula amb una ocupació de més del 76%. Pol Berg, membre de la Junta de la Joventut, diu al Cafè de la Ràdio que ha estat una temporada en majúscules.
Ha sigut una temporada en majúscules, és a dir, no podíem imaginar una celebració del 75 aniversari com ha sigut i aconseguir una ocupació global del 76%. És que és un èxit rotund.
L'espectacle que més ha omplert amb el 89% de les butaques són els Pastorets, amb 6.331 espectadors. A la segona posició i sense tirar de clàssics, el següent ha estat Aladí.
Aladí era la segona temporada, venia ja de fer sold out la passada i potser podem dir que a nivell de públic en comparació i també sobretot per les dates, doncs, que ha sigut la segona obra que ens ha funcionat més, exceptuant els Pastorets, igualment que llavors ja vindríem doncs, amb l'estrena temporada d'Alexandra i la Blancaneus i els Set Nans. Però igualment, el Teatre dels Somnis, si fem un balanç de públic, jo considero que és l'obra també que ens ha funcionat més, perquè en tres funcions vam aconseguir reunir doncs, gairebé 2.500 espectadors.
I la darrera estrena de la temporada, Alexandra la Pirata, ha plegat 3.318 espectadors en 6 representacions.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els preus s'han tornat a moderar durant el mes de maig.
Segons l'indicador avançat publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC ha caigut 9 dècimes i s'ha situat al 3,2%. És la xifra més baixa des del juliol de 2021. El descens s'explica sobretot per la reducció dels preus dels carburants i una menor pujada del preu dels aliments respecte al mateix període de fa un any.
La nova fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, l'insta a aplicar el codi penal i les penes amb una visió humanitària i amb l'objectiu de la reinserció dels condemnats.
Segons Pujal, sempre que la llei és transgredida s'oculta un conflicte social. Així ho ha expressat en el seu acte de presa de possessió del càrrec al Palau de la Justícia de Barcelona.
I la Unió Europea dobla la flota d'avions i helicòpters per lluitar contra els incendis aquest estiu, arribant als 28 vehicles.
D'aquests, dos avions mitjans són d'Espanya. El reforç arriba després de l'estiu del 2022, fos el pitjor estiu pel que fa a incendis a la Unió des que hi ha registres.
Esports.
Més de la meitat de la plantilla del centre d'esports acaba contracte just d'aquí un mes, el 30 de juny. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Un d'ells és Guillem Molina, que afrontarà el seu primer mercat sense estar lligat al club.
La rumorologia ha afectat de ple la seva figura en els últims mesos, però el Sabadell s'havia resistit a deixar-lo anar. La situació canvia aquest estiu, però el de Valls té clar que escoltarà una oferta arlequinada si se li posa damunt la taula.
És veritat que és la primera vegada que quedo lliure, sempre havia tingut contracte, llavors no sé com funciona molt bé això, perquè és la primera vegada, però bueno, ja veurem el que passa, queden molts mesos per davant i bueno, ja veurem. El que em diguin des d'aquí al Sabadell, òbviament, ho tindré en consideració i bueno, ja et dic que no tinc res clar, de moment no tinc res sobre la taula de cap equip, llavors no puc dir res.
El central tarragoní ha jugat les dues últimes temporades amb el Sabadell, sent titular a la majoria de partits. El mateix Molina destaca el creixement que ha fet com a futbolista aquí.
Vaig vindre molt jove, encara soc jove, tinc 23 anys acabat de fer, i bueno, sí que és veritat que he après molt, no? Perquè bueno, jo venia d'un filial, que bueno, les coses són diferents, això ja bueno, és diferent, és més professional, et trobes amb gent més veterana que tu, que et dona molts consells i bueno, jo crec que bueno, com has comentat tu, que aquests dos anys he après molt.
A diferència del seu cas, hi ha una dotzena de futbolistes habituals amb el primer equip que sí que tenen contracte amb el club un any més. Per les posicions que han jugat darrerament són els següents: el porter Carles Segura, un central Pau Resta, dos laterals drets Marc Vargas i David Estals, dos esquerrans Juanmi Carrion i Ricard Pujol, tres migcampistes Gualda, Pinyol i Sander i tres atacants Cristian Herrera, Blades i Dieste.
El masculí de l'Oar Gràcia disputarà la final a 4 de la Copa Catalana després de guanyar amb claretat el Sant Esteve Sesrovires per 40-28.
Els de Pere Iats, que entraven directament a la competició a quarts de final, es van imposar amb claretat els del Baix Llobregat amb un partit sense molta història. Els verdiblancs van aprofitar un parcial inicial de 7-2 per mantenir el rival a ratlla. A la segona meitat, la distància es va seguir ampliant, guanyant fins i tot en algun moment de 15 gols. Guillem Correro és jugador de l'Oar.
Sí que és veritat que ha sigut a priori un partit que pel resultat pot semblar còmode, però bueno, nosaltres hem treballat, hem fet el que nosaltres sabem fer, que és defensar i córrer, i sí que és veritat que a partir de la primera part estava una mica finiquitat, però nosaltres no hem baixat, que és l'important.
Amb el bitllet per la final a 4 que es disputarà a Barberà del Vallès, els de Pere Iats tenen el premi gros a tocar, ja que els dos classificats per la final disputaran les semifinals de la Supercopa Catalana i s'enfrontarien contra els dos equips catalans de Sobal, Barça i Granollers. Pel tècnic seria una bona manera d'acabar la temporada.
Després de l'any que hem portat, amb la baixa del Cesc a mitja temporada, ha sigut un any molt dur, molt difícil, amb molts canvis, gent que marxa. Llavors, és sempre d'haver les històries, penso que és maco que hi hagi un final feliç, no? Llavors, intentarem treballar perquè hi sigui. Si hi ha la sort que hi és, fantàstic. I si no, almenys que tinguem la sensació que ho hem treballat per fer-ho i que no hem estat perdent aquest últim mes de temporada perquè sí.
El partit de dissabte va ser l'últim de Guillem Correro i Tonchi Vázquez davant del públic del carrer Bocaccio, ja que els dos abandonaran el club un cop finalitzat la temporada. Aiats valora les dues baixes.
Guillem és Oar, és verd i blanc, un tio de la casa, un warrior, que se'l trobarà a faltar, perquè també dona pel sac als entrenaments, però és un tio que corre com el que més. I el Tonchi és un tio que se'l va agafar aquí com si fos un nen i se l'ha vist créixer com a entrenador i com a jugador. I és un tio que m'aprecio molt, que m'ha ajudat molt a mi a la meva transició amb l'equip en quant a, pues, a parlar amb mi, a com gestionar l'equip en molts aspectes. I la veritat que els trobarem molt, molt, molt a faltar.
La final a 4 de la Copa Catalunya es disputarà el cap de setmana del 10 i l'11 de juny a Barberà del Vallès.
Més informació en format més breu. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En Embol Platja, les sabadellenques Mireia Torres i Remei Prat han tornat de l'Europeu de Nazaré amb la medalla de bronze a l'equipatge.
El combinat espanyol es va imposar a l'anfitriona Portugal per 2-1 al partit pel tercer i quart lloc, tot després que a semifinals no pogués contra Alemanya, Butxí també fa un any en la final de la Copa del Món. Prat reconeix que el tercer lloc els deixa en un mal regust de boca.
Sent un europeu és una posició que està molt bé, però tot i així et quedes amb el regust de dir, ostres, vam perdre les semifinals contra Alemanya, que ja ens havien guanyat l'any passat al Mundial i també a l'Europeu en el seu moment, i és com que repetia una miqueta la història. Llavors, quan ens va tocar l'encreuament va ser com un anem amb tot amb això, però el fet de no poder-nos acabar emportant per tenir shootouts ens va estar una mica de greu. Però bueno, llavors jugues tercer quart lloc, vam poder-ho salvar molt bé, guanyar-ho i al final emportar-nos la medalla cap a casa. Així que estem contentes dins el que cap, però amb el regust aquest amarg.
Prat, però, tot i aquest mal regust de boca, vol posar en valor la medalla i assegura que a l'europeu hi ha molt més nivell que els mundials.
Estem bastant satisfetes, més que res pel fet de que ja porten molts anys fent pòdium i és com que ja al final és aquell dels entrenadors de no ho normalitzem, però que està molt bé que passi el que passi, sigui l'equip que sigui, sempre hi acabi fent medalla d'alguna manera. Comparat amb l'any passat, venint de subcampionats del món, al final el tema europeu, el nivell europeu sempre hi ha més nivell. Llavors és el que deien, diu, és més complicat jugar uns quarts contra Dinamarca que no jugar uns quarts contra un altre equip d'algun país que potser tenen una mica menys de recursos.
Finalment, Alemanya es va endur un altre cop l'or, mentre que els Països Baixos va signar la plata.
En squash, Iker Pajares disputa en aquests moments el partit de quarts de final del Gouna, un dels tornejos més importants del circuit PCA.
L'esquaixista sabadellenc s'està enfrontant ara mateix al número 1 del rànquing mundial, el peruà Diego Elías. Pajares, de moment, perd el primer set per 3-1. L'esquaixista sabadellenc es va col·locar entre els 8 millors del torneig egipci després de donar la sorpresa superant el local Tarek Moment, número 7 del món, per 3-1.
I en waterpolo, Marcel Tecles deixa l'Astralpool Natació Sabadell.
El boia català abandona l'equip de Quim Colet per jugar la temporada vinent al Club Natació Terrassa. Tecles, de 20 anys, se suma a les files de conjunt que dirigeix Didac Covacho. Tecles se suma a les baixes que tindrà aquest any l'Astralpool i que estan confirmades com la del capità Sergi Cabanes, Bernat Sanauja, Dusan Vanisevic, Lluc Bertran, Ramiro Beic o Gerard Gil.
Gràcies, Gerard. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 30 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a partir de les 8 del matí. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.